L'anuari Mediacat, els silencis mediàtics, és una iniciativa del grup de periodistes Ramon Barnils, que enguany arriba a la cinquena edició amb la publicació que posa el focus en aquells temes que han estat silenciats l'últim any. L'anuari surt a la llum i ho fa una vegada més amb el propòsit de donar veu als temes que els grans mitjans han obviat o bé han relegat a un racó. Enguany presenta 12 reportatges en profunditat fets amb independència i esperit crític, com defensa el grup de periodistes Ramon Barnils. Aquest projecte s'ha tirat endavant gràcies al finançament col·lectiu de 594 mecenes, 15.580 euros recaptats i el suport de la Fundació Catalunya, el Col·legi de Periodistes i 6 universitats. Per parlar sobre aquests silencis i sobre tota aquesta tasca crítica que es fa des d'aquest grup, hem convidat a Elisenda Rovira, que és la coordinadora de l'anuari. Aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Elisenda, molt bon dia. I també el Joan Canela, que és l'editor de l'Observatori Mediacat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Comencem per l'Elisenda. Enguany l'anuari presenta novetats, si no tinc mal entès. Heu decidit triar 12 temes, un per mes, i a més la inclusió de les infografies, no?
Doncs sí, el que hem fet és fer que l'anuari ens permeti repassar l'any 2014 en els termes del periodisme crític i dels silencis mediàtics. I a banda d'aquests reportatges d'investigació que durant les edicions anteriors també hem presentat i que són la raó de ser bàsica de l'anuari, hi hem incorporat un almanac que ens permet repassar més a més altres temes silenciats i també una infografia per cada mes que ens permet tractar altres temes a banda dels reportatges, no?
I els canvis a què responen? A fer-ho més visible, a fer-ho més àgil, més pràctic,
doncs,
més endreçat?
L'anuari arriba a la cinquena edició i enteníem que aquest any ens convenia fer-hi canvis i tenir l'oportunitat de tractar-hi també altres temes que no podem investigar a fons perquè tenim els recursos que tenim, però que sí que volíem que estiguessin reflectits a l'anuari i també per visibilitzar la feina que fa precisament l'anuari Mediacat durant tot l'any, on es tracten ja alguns d'aquests temes i també es publiquen informes que són alguns dels que ens han servit per fer les infografies, no?
Elisenda, quin és el procés de treball? Com us organitzeu? És a dir, quan s'ha de fer tria de temes, adjudicació dels treballs, m'imagino que també us heu de plantejar unes dates d'entrega, encara que siguin a més llarg termini. Com us organitzeu?
Doncs nosaltres durant l'any fem un seguiment d'allò que es va publicant als grans mitjans i també d'altres temes que trobem mitjans potser no tant amb tanta difusió. Parlem amb periodistes, parlem amb persones de moviments socials, entitats, per trobar aquests temes que han estat silenciats. A partir d'aquí, cap a finals d'any, tenim una llista molt llarga de temes silenciats que, evidentment, hem de seleccionar aquells que tractarem perquè, malauradament, no els podem tractar tots. I això és una feina que fem amb la junta del grup de periodistes Ramon Barnils. I llavors sí que ja comença aquest procés d'encàrrec de temes a diferents periodistes, perquè cada tema, cada reportatge l'escriu un periodista diferent, alguns dels quals són estudiants d'aquestes universitats amb qui tenim els convenis, i d'altres són periodistes ja en actiu especialitzats en el tema en qüestió que els encarreguem. Llavors intentem que ells tinguin un temps llarg, que poder ser un parell de mesos o més, tot i que no sempre és possible, per investigar aquests temes a fons i poder escriure els reportatges. I evidentment després hi ha tot un procés d'edició, de correcció, de maquetació i d'impressió finalment de l'anuari, no?
Però és un treball individual del periodista, és a dir, no és un treball que s'encarregui a un equip de periodistes que investiguen sobre el tema.
Els reportatges es fan individualment, és a dir, s'encarreguen cada un dels temes s'encarreguen a un periodista. Evidentment sí que hi ha una tasca de ser un equip de coordinació de l'anuari, d'edició i de plantejament del tema, no? Però l'encàrrec és cada tema a un periodista.
És a dir, que aquesta vegada hi han participat 12 professionals, que en alguns casos no és necessari que estiguin llicenciats, o sigui, també són estudiants, no?, que estan cursant...
Exacte. Tal com comentava, tenim l'anuari també gràcies al conveni que tenim amb 6 universitats dels països catalans que tenen estudis de periodisme. Llavors, una de les coses que el conveni preveu és que un estudiant de cadascun d'aquests centres, d'aquestes facultats, escrigui un dels temes de l'anuari. Això és una aposta que fem des del projecte, doncs, també per donar oportunitats als joves periodistes i perquè puguin publicar els seus primers treballs i, a més, rebre una remuneració igual que els altres professionals, no?
Mm-hmm. Abans comentaves, quan feia referència a aquest procés de treball, de l'elaboració d'una llista llarguíssima. Són molts els temes que queden fora?
Doncs, malauradament, sí, perquè seria ingenu pensar que només hi ha 12 temes silenciats en un any als Països Catalans, no? Depèn de l'any, aquesta llista pot tenir 20, 30, 50 temes, però sí que el que després intentem és, doncs, localitzar aquells temes que creiem que és més important tractar perquè són més importants, perquè han estat més silenciats i també per oferir un ventall, no?, de qüestions polítiques, socials, econòmiques, fins i tot científiques, aquest any, etc.
Per cert, la col·laboració, el paper de les universitats és únicament a través dels periodistes que col·laboren treballant amb vosaltres o hi ha alguna col·laboració més?
No, ells aporten, també els centres aporten una part del finançament del projecte i també hi ha una part de retorn de quan l'anuari està fet, doncs es fem una presentació de l'anuari a cadascuna de les universitats també per donar a conèixer el projecte entre els estudiants, no?
No oblidem que estem parlant de periodisme crític, de periodisme d'investigació, i això suposa que s'han de superar obstacles, entrebancs, dificultats, problemes. Sabeu si n'heu trobat molts per l'elaboració d'aquests 12 reportatges?
Doncs bé, la veritat és que els periodistes han fet una gran feina perquè estem parlant de temes, doncs, que precisament perquè han estat silenciats doncs tenen una complexitat afegida a l'hora d'investigar-los. Per exemple, el tema com l'anuari aquest any tracta sobre les vinculacions de gas natural amb la màfia italiana a través de la venda d'unes filials en aquest país, no? Llavors, per exemple, el periodista que ha fet aquest tema doncs, és una persona que parla italià, que tenia contactes amb organitzacions que treballen amb la màfia i que ha fet una feina de formigueta de parlar amb molta gent per aconseguir trobar qui li vulgui donar aquesta informació, no? Per tant, és una tasca complexa que requereix temps i que, com a exemple, bueno, podria dir d'altres, però al final el que reivindiquem és això, doncs, que es pugui fer una investigació amb un temps suficient i per treure la llum doncs, aquests temes que creiem que han de ser posats sobre la taula.
Precisament aquest tema que comentes és un tema prou delicat. No hi ha hagut ningú que hagi tingut intenció precisament de silenciar la feina que volíeu fer?
Doncs precisament el periodista va aconseguir parlar amb gas natural, no? També nosaltres fem periodisme crític o posem a la llum temes silenciats, però això no vol dir que no ho fem de manera rigorosa i seguint un mètode i publicant allò que ha contrastat, no? És a dir, que en aquest sentit som molt curosos de publicar informació contrastada i de fer un treball rigorós al darrere.
Sí, sí, no ho deia, Elisenda, per la vostra actitud davant de la vostra feina, sinó per les intencions de l'altra banda, no? Dels qui us trobeu al davant. No tant per vosaltres, evidentment. Des de 2010 esteu recollint aquests silencis. Estem en un període de plena crisi. Aquest és un terreny adobat especialment perquè augmentin aquests silencis?
Bé, és evident que en els últims anys doncs, s'han sabut qüestions relacionades amb la corrupció, problemàtiques socials, és a dir, que estem en un moment intens. També estem en un moment de crisi molt fort en els mitjans de comunicació, cosa que fa que disminueixin els recursos humans per començar per dedicar a la investigació de certes qüestions i també que augmenti la dependència doncs, de la publicitat o de les fonts de finançament públiques, no? Cosa que pot comprometre en alguns casos el tractament de certs temes. Per tant, creiem que aquesta feina és necessària que mai, sí que és veritat que en els darrers anys també estan apareixent doncs, altres projectes, altres models, altres maneres de fer periodisme que segurament són molt més sensibles a aquestes qüestions. No? Per tant, estem en un moment de canvi que creiem que és interessant i que és important seguir fent aquesta tasca. No?
Uh-huh. Joan, bon dia de nou. Estaves, imagino que seguint la conversa atentament. Precisament aquest tipus de periodisme que ara comentava la Elisenda, que és necessari que es faci, vosaltres des de l'Observatori Media.cat, des de quan hi treballeu?
L'Observatori es va fundar a l'octubre del 2009 i més que intentar, perquè l'anuari diguem que és un projecte diguem que forma part de l'evolució de l'Observatori, no? Però diguem que l'Observatori el que fèiem més aviat seria metaperiodisme, no? És com una anàlisi crítica del periodisme per tractar, doncs evidentment, doncs, de millorar-lo i fer una mica, doncs fer una mica de pepito grillo de la professió, no? Mm-hmm. Vull dir que una mica està ahí assenyalant una mica les coses que al nostre parer, evidentment, sempre això és molt subjectiu, doncs es fan malament en ànims, diguem, de millora, no?
És curiós perquè en un moment en què tenim tanta informació i tantes fonts que ens fan arribar tot aquest flux de notícies, de dades, que tinguem la sensació que no estem ben informats, com així diu el David Bassa, que és el president del grup de periodistes Ramon Barnils.
Bé, en aquest sentit, nosaltres que som molt doncs, del Ramon Barnils, hi ha una cita del Ramon Barnils que m'agrada molt, que és tan mort, diguem, el que mor de set com el que mor ofegat, no? Uh-huh. I en aquest sentit, l'accés d'informació és una forma de desinformació, d'amagar, no? Això crec que altres periodistes doncs van incidir en aquest tema ja als anys 70, 80, i crec que amb internet doncs això ha sigut una de les parts, diguem, negatives, no?
Exacte.
Uh-huh. Hi ha coses doncs, que Twitter, no? Al matí veus Twitter i tothom parla del tema, veus que és important, però ja a la mitja tarda ja ha aparegut, ja han aparegut altres temes, i aquesta roda constant, diguem, no?, de temes superurgents, de, no?, última hora, tal, a vegades genera un factor aquest de descontextualització, no?, de fragmentació de la notícia, que és una forma, doncs, de desinformar, també. I després l'altra cosa, que és tenim molta informació, però un percentatge de notícies banals enorme. I això, en aquest sentit, jo crec que els digitals i les versions digitals dels diaris tradicionals també han caigut en això, la quantitat de notícies, diguem, doncs, que dediquen a
distreure el personal,
que, el temps, no? Siguen del cor. No? Notícies que siguen de revistes especialitzades en informació rosa, que avui surten als mitjans generalistes i es considera, doncs, informació normal.
Uh-huh. Deia que són informacions per distreure el personal, no per informar.
Bueno, clar, jo crec que no és que hi hagi un punt, diguem, conspiracionista, sinó que bueno, es considera la informació com una mercaderia més, es tracta de vendre, i llavors doncs, si es perd una mica la part de servei públic, doncs tot val, no?, una mica, i en aquest sentit, doncs el coneixement de les audiències al minut que feix internet, cosa que té coses positives, té la part negativa, doncs en aquest sentit tots som l'únic responsables, no?, en clicar a la notícia aquesta banal. Però jo crec que com a professió, doncs igual que la sanitat, doncs té un punt de servei públic, no?, i que l'impedeix, doncs oferir, li hauria d'impedir, doncs oferir remeis que sap que no van a funcionar, crec que el periodisme també hauria de tenir aquest punt de servei públic i no oferir notícies doncs, que saben que no són importants o com a mínim diferenciar-ho, no? Que hi hagi doncs, mitjans doncs, premsa rosa, com hi ha hagut sempre, i que hi hagi premsa doncs, generalista, com hi havia abans.
Responsable,
sí, uh-huh. Està bé el nom.
Malgrat aquest exercici crític que feu, i la pregunta us la faig tant a tu, Joan, com a l'Elisenda, els grans mitjans no es volen donar per al·ludits.
Jo m'agrada ser optimista i pensar que alguna cosa serveix. Vull dir, jo quan repasses les primeres edicions de l'anuari, d'anuaris Mediacat, veus que hi ha temes que fa uns anys eren silenciats i ara no. Vaig a posar un exemple molt, molt fort, que és el tema del cas Urdangarín. El cas Urdangarín va sortir, el primer cas de l'anuari Mediacat, era un cas que ja estava jutjat, vull dir, nosaltres no vam fer cap descobriment, diguem, únic, eh? Ja ho avanço. Estava ja jutjat, la premsa mallorquina en parlava amb normalitat, i a la resta del país i a la resta de l'Estat no se silenciava. No era que no se sapigués. Se sabia, però se silenciava. I en canvi, doncs, ara, bueno, al final va acabar sortint, diguem, no dic que fos per l'anuari, però hi ha hagut altres casos, no sé, la situació dels centres d'internament d'estrangers, el tema dels desnonaments, per exemple. També va ser un cas, va ser un reportatge del primer anuari Mediacat, hi havia hagut ja desenes de milers de desnonaments i la premsa es resistia a parlar del tema. Jo crec que la pressió funciona, no només la pressió, diguem, que puguem exercir nosaltres, que és un projecte doncs molt modest, però sí que en general la pressió que fan doncs mitjans nous, les xarxes socials, la ciutadania doncs quan fa missatges, no, quan deixa comentaris a les notícies digitals o quan truca els, doncs això acaba calant i acaba doncs influint una mica en la gent dels mitjans, no? Però sí que és cert que no, el to general doncs no s'està, no hi ha una resistència molt gran a canviar doncs una forma de fer que s'ha fet tota la vida, sigui per inèrcia, sigui per interessos, o sigui, com apuntava l'Hisenda, per la pròpia debilitat dels mitjans, no? Estem en un moment on mai com ara els mitjans havien sigut molt, molt poc independents, on ja directament no és que tinguin influències dels bancs o de les grans empreses, sinó que tenen els bancs i les grans empreses, el Consell d'Administració de les empreses mediàtiques, i llavors, clar, o sigui, el marge de maniobra dels mitjans és cada cop més petit. Jo, per posar un exemple molt, molt recent, la vaga aquesta dels tècnics de Telefònica, que és una vaga molt important, que afecta a milers i milers de treballadors arreu de l'Estat, que a més és una vaga molt simbòlica, perquè és un sector, diguem, doncs, format per, no són assalariats, no? Són autònoms, són gent de petites subcontractacions, que és molt estrany que aquests sectors facin vaga, se porten una vaga de 2 mesos en un sector més que implica tothom, perquè tothom doncs, tenim telèfon. I tot i així, doncs, no només hi ha hagut un ressò mediàtic poquíssim, vull dir, només quan doncs, actes concrets, no? com Ada Colau va anar a visitar-los a l'ocupació, etc., això ha sigut notícia, sinó que a més, doncs, diaris com El País publiquen notícies falses a favor de Telefònica. I en aquest sentit, doncs veus, no?, que el marge de maniobra que podia tenir un diari com El País, que abans era un diari importantíssim, no?, que la gent li tenia por al país, ara és al revés. Ara és el diari qui té por a les empreses.
Elisenda, tu veus l'ampolla també mig plena?
Jo estic d'acord amb el que comentava el Joan. També penso que estem en un moment de presa de consciència, per mirar-nos des del punt optimista, en diferents termes socials o polítics, però també que les persones o els ciutadans prenen consciència d'aquesta dieta mediàtica, no? Crec que cada vegada hi ha més consciència doncs, de que cal ser crítics amb allò que rebem dels mitjans de comunicació i més coneixement del panorama actual i més compromís de les persones per donar suport a projectes diversos doncs, que té una visió potser més crítica, no? També crec que l'experiència, en aquest cas la nostra concreta de l'Observatori Mediacat i de l'Anuari, és que s'ha anat ampliant el ressò i el suport tant a nivell del micromecenatge pròpiament de l'anuari com de les visites a l'Observatori i tal, i que aquest interès no és només dins del col·lectiu periodístic, que és molt important, sinó també en la ciutadania en general, no? Ha anat incrementant l'interès. I és veritat que els grans mitjans són menys independents que mai, però també hem d'oblidar que dins també dels grans mitjans hi ha persones que individualment intenten doncs, mantenir aquest compromís amb la professió i fer una bona feina, no? Llavors, bé, doncs, tot plegat hem de veure com evoluciona i si finalment les coses doncs, tomben cap a bé, no? Que serà complicat.
Vosaltres reivindiqueu amb el vostre treball i amb la manera d'entendre la professió Reivindiqueu un periodisme sense presses, reposat, sense pressió, amb esperit crític, fet en llibertat. És a dir, hem de tornar a la dieta mediterrània en lloc del fast food.
Exacte, aquesta és una comparació que fem sovint i una mica quan jo dic que hem de ser crítics com a ciutadans també és una mica això, no? Ens preocupem de què mengem, d'on ve el menjar que ens posem a la boca, doncs hem de també preocupar-nos segurament d'on ve o com ha estat produïda aquella informació que ens arriba, no? O qui la finança, qui al darrere, no? Perquè això és important. I bé, i llavors el tema de la lentitud, jo crec que evidentment hi ha d'haver havent informació d'actualitat, faltaria més, però també que cada vegada creixin més els espais per aquestes propostes més reposades que ens permeten una mica frenar aquesta sobreinformació que deia el Joan, o com a mínim discernir què és allò important i pair, no? Tot aquest empatx i dir, bé, doncs anem a veure què és allò realment important o anem a digerir les coses tranquil·lament, doncs, per poder estimular aquesta informació realment transcendental i no les banalitats que ens omplen el Twitter i els digitals cada dia, no?
Entrem ja en els darrers instants del programa. Aquesta és una situació que no només es produeix amb els grans mitjans, diria jo. Vosaltres considereu que tampoc no s'escapen els petits mitjans en referència als silencis, aquells temes que no s'acaben de tractar? És a dir, no depèn del tamany de l'empresa, no depèn del tamany del mitjà?
A veure, no es tracta tant, del meu entendre, tant de la mida, no?, de l'empresa. Aquí hi ha responsabilitats diferents. Vull dir, evidentment, si tens un gran mitjà amb molts recursos i amb molta audiència, jo crec que tens més responsabilitat. Però, naturalment, si tu fas un blog o tens un mitjà doncs, una mica petit, tampoc et permet això doncs, escampar rumors o dir mentides, no? Vull dir que això no... No és això. Clar, els petits mitjans tenen, diguem, dos una part bona i una part dolenta. Una part bona és que tenen menys pressió, perquè tenim menys audiència, doncs també hi ha menys gent que es preocupa del que diuen, però també tenen menys recursos. I això fa que normalment doncs, caiguin també en vicis aquests de donar informació doncs esbiaixada o no contrastar, o fer informació, doncs, fem, no?, informació basura per tal d'augmentar doncs, l'audiència. Però també és cert que hi ha mitjans doncs, petits a internet que estan traient exclusives impressionants. Vull dir que en aquest sentit jo crec que no és tant la qüestió de la mida del mitjà, sinó la voluntat del qui hi ha darrere de com vol fer les coses.
Per acabar, Elisenda, tenim un minutet. Projectes més immediats del grup Ramon Barnils, recupereu el Premi de Periodista? De Periodisme, perdona.
Doncs sí, recuperem aquest premi que s'havia fet fa anys, i el tornem a llançar amb dues modalitats, una oberta doncs, a tots els periodistes que s'hi poden presentar i l'altra exclusió per estudiants. I bé, doncs es poden presentar treballs i que es publicaran al diari Ara. I precisament, si no m'equivoco, l'1 de juliol fem un acte aquí a Sant Cugat amb la Mònica Terribas parlant sobre en Ramon Barnils i també aprofitant per presentar el premi. Així que bé, aprofito per fer-ne difusió, ja que estem aquí amb l'audiència de Sant Cugat per si esteu interessats.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Elisenda Rovira, coordinadora de l'anuari Mediacat. Moltíssimes gràcies, bon dia. I Joan Canel, editor de Mediacat, l'Observatori Crític dels Mitjans. Gràcies també per la teva participació. Bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons. La vida és local.